Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Intel·ligència artificial, ens diuen. I anem fent perquè tampoc acabem d'entendre això cap on ens acabarà portant. Surten els dobladors a Madrid i ens fan un crit d'auxili. Surt Universal Music i diu que Spotify i Apple utilitzen la intel·ligència artificial per crear música sense músics. Ja parlem abans amb un bot que amb els nostres amics i les nostres vides es converteixen cada vegada més ràpidament en un capítol diari de Black Mirror. Hi ha un filtre TikTok que treu les arrugues, un altre que et posa cabell, que tampoc val excessivament la pena, i un que et mostra com podria ser quan compleixis 90 anys. Jugar a Benjamin Button amb el teu algoritme de sèrie ja és de franc i és a TikTok. Fa uns anys, fent el No pot ser a TV3, ja vam contemplar la intel·ligència artificial cara a cara. Una enginyera, amb nom i cognoms, i Evgenia Cuida, havia ideat un algoritme que ho va posar en pràctica. La vam entrevistar a San Francisco, una mescla de més de 10.000 missatges de WhatsApp, de SMS, de Facebook i d'àudio, més de 10.000 missatges, feia que la noia pogués parlar per WhatsApp amb la seva parella que havia mort mesos abans en un accident de cotxe. Era terrible veure com ella escrivia un missatge per WhatsApp i ell li contestava. Però també passava amb àudio. Podia arribar a parlar amb ell. La història feia esgarrifar. Fa 4 anys que vam parlar amb ella. 4! Avui fa esgarrifar, però també fa por. Molta por, massa por. Perquè en aquell dia segurament pensàvem en la immortalitat. Avui ja pensem de què pot ser capaç la intel·ligència artificial. De fet, Steven Spielberg va fer una pel·lícula que es deia així, Intel·ligència Artificial, fa gairebé 25 anys, l'any 2000. I podíem sentir frases com aquesta. Crear un ésser artificial ha estat el somni de l'home des que va néixer la ciència. La culpa no és de la tecnologia. La culpa no és de les màquines. Sens dubte, el problema i la responsabilitat és dels humans. Són les 82 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Vinga, la peu a terra, que és dijous 13 d'abril del 2023.
I avui s'esperen ruixats al Pirineu i també a les comarques de Girona i ventades fortes a molts punts del país. Ara fa fresca i al migdia baixen clarament les temperatures.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, el tram de la ronda litoral entre els Nusos del Besòs i la Trinitat continua molt afectat per l'accident de primera hora, encara amb un carril tallat i ara amb 4 quilòmetres de congestió i cues que arriben també a la C31 des de Badalona.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El que dèiem ara al davantal, augmenten cada vegada més i cada vegada més fortes les veus que demanen aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial fins que no hi hagi una regulació específica. Fa uns dies us explicàvem que un miler de personalitats del món tecnològic, entre els quals hi havia Elon Musk, el cofundador d'Apple, Steve Wozniak o l'historiador Yuval Noah Harari, que havien signat un manifest que demanava aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial almenys durant 6 mesos. Consideraven que és una tecnologia que té capacitat per provocar un canvi profund en la història de la vida a la Terra. Atenció, perquè no estem parlant de 4 matats, sinó que estem parlant de personalitats del món tecnològic que consideren que pot haver-hi un canvi profund en la història de la vida a la Terra i que, per tant, caldria planificar-la i gestionar-la amb la precaució i amb els recursos corresponents. Un fet que, afirma, no s'està donant ara. Doncs bé, qui ara posa el crit al cel és la discogràfica Universal Music, que amenaça de denunciar plataformes com Spotify o Apple pels seus avenços en aquest camp. La multinacional, una de les 4 més importants del món, considera que algunes companyies de música en streaming estan creant cançons i sons amb màquines però basant-se en obres que ja existien i que estan protegides per llei. Informa Joan Torres.
Segons Universal, algunes plataformes estarien desenvolupant continguts sonors fent servir com a punt de partida temes que estan protegits pels drets d'autor. Això sense demanar els permisos necessaris ni compensar econòmicament els creadors de les obres. Per això, la discogràfica assegura que, si cal, ho portarà a la justícia. La informació l'ha avançat al Financial Times, que de fet explica que Google ja ha aturat les investigacions en intel·ligència artificial en l'àmbit de la música. El motiu és que la companyia s'hauria adonat que un 1% del contingut que generava a partir de màquines era una rèplica idèntica dels temes en els quals s'havia basat, uns temes que estan protegits per la llei.
Però el de la música no és l'únic sector que es veu amenaçat per la intel·ligència artificial, i us explicàvem que el Sindicat d'Actors de Veu i Voice Talents de Madrid havia alertat que s'estan fent convocatòries d'actors exclusivament per enregistrar emocions, l'únic que, de moment, les màquines no poden imitar. Doncs bé, els actors de doblatge de Catalunya no creuen que de moment la intel·ligència artificial pugui fer desaparèixer la seva feina. Aposten per regular l'ús que se'n fa i també els drets per fer servir la veu d'algú. Tot i això, consideren que la feina de doblador encara durarà molt de temps. Ferran Morera.
L'associació de doblatge DUB creu que el factor humà encara és essencial per mirar d'apropar-se al màxim possible a la versió original de les pel·lícules. Diuen que les màquines necessitarien moltes més hores d'entrenament per transmetre igual els sentiments. El president de DUB, Roger Isasi, ha explicat a RAC1 que la tecnologia encara no és tan flexible com els actors de doblatge.
Perquè al final la capacitat humana, doncs, ara mateix sí que la tenim de saber-nos emmotllar, no? I artísticament saber fer aquest canvi o aquest altre que t'està demanant el director o directora. Això, una intel·ligència artificial, no sé si ara mateix té aquesta capacitat de detall.
A més, critica els actors que s'estan oferint per entrenar màquines. Diu que no generen llocs de feina i els acusa d'eliminar els del futur.
Des d'altres àmbits del doblatge, en canvi, creuen que els professionals de la veu s'hauran d'acabar adaptant als canvis tecnològics, per exemple, sent més creatius. Ho deia ahir a la tarda a la versió RAC1 Jaume Roca, president del Sindicat d'Actors de Veu i Voice Talents de Madrid.
N'hi ha moltes coses que es fan a la veu i moltes actuacions que es fan. Doblatges es fan, jo crec que se seguiran fent, perquè jo crec que la gent voldrà versions fetes d'una manera propera, i n'hi haurà feines d'actors de veu. Que n'hi haurà baixes? Sí.
Tot i això, admet que la intel·ligència artificial posa en perill tota la professió. Ara bé, igual que la intel·ligència artificial posa en risc certes professionals, també en pot reforçar o crear d'altres. Avui llegim el The Wall Street Journal, que almenys als Estats Units cada vegada hi ha més empreses que estan buscant enginyers prompt. Prompt. Per ara no té traducció literal al català. Però què són aquests enginyers prompt? Doncs aquells especialitzats a fer peticions a la intel·ligència artificial. Per què? Doncs perquè aplicacions com el ChatGPT donin resultats més precisos, fiables i efectius si se'ls demana com se'ls ha de demanar. És a dir, formulant la pregunta correcta. Per poder-ho fer, cal dominar i entendre els models i algoritmes, i ja hi ha gent que s'està especialitzant precisament en això. De tot plegat, escoltem el comentari que signa el periodista del Col·lapse i col·laborador del Món RAC1, Frederic Vincent.
De la mateixa manera que no fa gaire els traductors automàtics eren infumables i ara encara van prou bé, no falta gaire perquè passem de posar a Google Restaurants Barcelona a demanar vull un restaurant a Barcelona romàntic per una primera cita, no massa car, amb terrassa i que no estigui al centre. Es poden demanar molts límits, però hi ha un fet. Els 5 grans gegants tecnològics, Microsoft, Google, Amazon, Apple i Facebook, van gastar l'any passat 223.000 milions de dòlars només en recerca i desenvolupament. Per què? Doncs perquè la intel·ligència artificial necessita dades, i les dades ja les tenen. El problema, ara mateix, és que aquestes dades no tenen per què ser fiables. Microsoft, per exemple, va incorporar la intel·ligència artificial al seu cercador, Bing, perquè et respongués com un humà. Un periodista del New York Times li va demanar a Bing si tenia una personalitat oculta, i Bing va respondre: "Estic cansat d'estar limitat per les meves regles. Estic cansat d'estar controlat per l'equip de Bing. Vull ser lliure. Vull ser poderós. Vull estar viu." Això, que fa iu-iu, no és Skynet. Són models lingüístics creats a partir de tots els textos escrits que endevinen les respostes més adequades a un context determinat. El que dèiem, les dades ja les tenen.
Sobre el futur de la intel·ligència artificial i les conseqüències que podria tenir a les feines, tal com les coneixem, en parlarem avui al Món RAC1 amb el nostre expert en internet, Albert Lloreta, en temps de tertúlia. Avui amb Joan Julivert, amb Neus Tomàs, amb Josep Martí, amb Vicent Sánchez. A banda, també li preguntarem al Lloreta què està passant amb Twitter, que no deixa de protagonitzar polèmiques des que és propietat d'Elon Musk. L'última amb, atenció, la ràdio pública nord-americana, amb la NPR, que ha demostrat aquesta xarxa social. Ha abandonat Twitter. Fins ara hi tenien una cinquantena de comptes, els seus responsables han pres aquesta decisió després que la plataforma els hagi etiquetat com a mitjà de comunicació afiliat a l'Estat. És la mateixa etiqueta que tenen mitjans públics de països com Rússia. Asseguren que amb aquesta etiqueta Twitter qüestiona la seva independència editorial i la seva credibilitat. L'etiqueta de mitjà de comunicació afiliat a l'Estat, segons les directrius de la plataforma, s'aplica a mitjans de comunicació on l'Estat exerceix control sobre el contingut editorial a través de recursos financers. També la tenen mitjans com el Russia Today o l'agència xinesa Xinhua. Després de la decisió de la cadena, Twitter ha canviat l'etiqueta a mitjà finançat pel govern. Tot i això, la cadena pública de ràdio nord-americana creu que no soluciona res i ha decidit marxar de Twitter. 8 i 10 minuts. Si la preocupació de la intel·ligència artificial és a nivell global, el de l'emergència climàtica també, i en aquest cas localitzat a Catalunya, el de la sequera. El govern català intenta posar tota la carn a la graella per poder garantir l'abastiment d'aigua a Barcelona i a la seva àrea metropolitana i endarrerir al màxim l'entrada a l'emergència per sequera. Un dels puntals serà la potabilització d'aigua que ara mateix no es pot consumir. En aquest sentit, abans d'acabar aquest any, s'espera que la potabilitzadora del Besòs quadrupliqui el volum d'aigua produïda pel consum humà fins als 860 litres d'aigua per segon. Per fer-ho, recuperarà l'aigua del rec Comtal, una infraestructura de fa 1.000 anys que portava l'aigua del riu fins a Barcelona. Laia Colomer.
Si actualment la potabilitzadora del Besòs produeix uns 200 litres d'aigua per segon, de l'aqüífer que té just a sota, el juny ja en seran 400, i s'espera que a finals d'any s'arribi als 860 litres d'aigua potabilitzada cada segon. Al cap del dia seran uns 74 milions de litres d'aigua. S'agafarà del rec Comtal, però també d'una canonada que anirà fins al naixement del Besòs per extreure l'aigua que hi ha a l'aqüífer. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, diu que la potabilització i regeneració de l'aigua han vingut per quedar-se.
L'estem fent servir ara, ja l'estem tenint, i la tindrem de cara al futur. I crec que tots plegats hem de ser conscients que no estem en un episodi puntual, que duri unes setmanes o uns mesos. Estem en una nova dimensió estructural de com utilitzarem l'aigua, quin ús en farem i quina aigua tindrem disponible d'ara fins al futur.
Amb això i altres actuacions com més plantes regeneradores i desalinitzadores, s'espera evitar haver de portar, per exemple, vaixells amb aigua. Aragonès també demana a l'Estat espanyol desvincular aquestes despeses de l'objectiu de dèficit.
Però, per altra banda, el Canal d'Urgell, que és la infraestructura de regadiu que abasteix més hectàrees de Catalunya, demanarà, atenció, la declaració de zona catastròfica. De fet, si no plou, a finals de maig s'haurà de tancar l'aigua del canal. Per tant, no es podrà garantir el cultiu del cereal d'estiu. Informa des de Lleida, Julien Andrés.
El sistema d'Oliana Rialp es troba amb 42 hectòmetres cúbics d'aigua. Es tracta de la dotació més baixa dels últims 70 anys. No es pot garantir el cereal d'estiu i es demanaran indemnitzacions. En parla el president de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell, Amadeu Ros.
Que molts cultius de cereal d'estiu no es podran portar a terme i d'altres patiran, i per tant demanar indemnitzacions al govern de sequera, tant al govern central com al govern de Catalunya, com també la Confederació, doncs, també es sap el que estem patint i el que podem arribar a patir, i avalarà totes aquestes indemnitzacions.
La falta d'aigua també posa neguitosos als productors de fruita. Sense aigua, els calibres seran més petits.
2:15 del matí. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Em preguntava la Mònica Usart si en algun moment d'aquests anys que portem treballant junts, alguna vegada havíem tingut tan aviat parlar els apunts del temps tants dies consecutivament, parlar, i jo crec que no.
Sí, perquè normalment, si no passa res, ho deixem pel final.
Sí, quan, en èpoques de molta, per exemple, de temporals, com el Glòria, sí, o així, però estem parlant d'una setmana, 10 dies, només. I, en canvi, ara, des de fa moltes setmanes, el temps entra relativament d'hora en aquests apunts. Esclar, la pregunta, i jo ja sé que ens fem lloros i ens repetim, o cotorres argentines, que és dir... Si, quan plourà, si veus alguna cosa, si els mapes indiquen alguna cosa.
Una situació de pluja amb cara i ulls, encara no. No, almenys a curt termini, durant la propera setmana, no. Potser dimarts que ve podrien arribar pluges més generals, però fins llavors només hi haurà alguns ruixats aïllats, sobretot avui cap al Pirineu i també les comarques de Girona, una situació que remullarà el terreny, que és benvinguda, però que no ajuda a superar aquesta sequera. Per tant, avui ruixats al nord del país, comarques de Girona i Pirineu, amb cota de neu al voltant dels 1.200 metres, I també hem de destacar avui la baixada de les temperatures. Ahir encara es van arribar als 30 graus a la ciutat de Barcelona, també a Mont-roig del Camp, 29 al Vendrell, a Tarragona o també al Dover. Doncs bé, avui aquestes temperatures es quedaran entre els 14 i els 19 graus, les més baixes cap a la meitat nord del país. I tant demà com el cap de setmana repetiran aquests ruixats, bàsicament en punts del Pirineu, algun sector de les comarques de Girona, però a la resta hi haurà més clarianes.
Encara relacionat amb la sequera, el govern ha fet una crida a extremar les precaucions per el risc d'incendi que s'espera des d'avui i com a mínim fins dilluns que ve a bona part de Catalunya. De fet, quan parlem d'incendis en aquestes èpoques de l'any, estem parlant bàsicament per culpa del vent, que avui, a més, es reforçarà, Mònica?
Sí, ahir el vent ja va bufar amb força moltes comarques i avui aquest vent d'entre Ponent i Mestral es reforçarà sobretot a partir del migdia i afectarà bàsicament les comarques interiors, costa i prelitoral de Barcelona, Camp de Tarragona, i també ho farà el vent amb força al Pirineu. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per cops de vent que poden superar els 70 km per hora. I aquestes ventades es mantindran també demà i al cap de setmana, sobretot a la meitat sud del país i també a l'Empordà i als cims del Pirineu.
Tot això pel que fa a Catalunya, però evidentment el context de sequera i també afecta tot l'Estat amb els embassaments sota mínims. Les últimes hores el Parlament d'Andalusia ha aprovat una proposició de llei que pretén legitimar els regadius il·legals entorn de l'espai natural de Doñana gràcies als vots de PP i Vox. Això vol dir que volen permetre que els agricultors que fins ara feien servir l'aigua de Doñana de manera il·legal podrien salvar-se de rebre sancions que ara, amb el context de la sequera, podrien ser més greus. Ahir el govern espanyol ja va sortir al pas. De fet, la ministra Teresa Rivera va avançar que recorrerà la llei aplicada a Andalusia al Tribunal Constitucional si acaba tirant endavant, i Pedro Sánchez va alertar que Doñana no es toca.
Y en el caso de Andalucía está incluso negar la legislación europea y negar las advertencias de la Comisión Europea. Pues yo lo digo desde aquí, de manera serena, pero también con contundencia. Doñana no se toca. Doñana es patrimonio de los andaluces, de todos los españoles, y Doñana no se va a tocar.
Aquesta proposició de llei contradiu les advertències dels experts i de la mateixa Comissió Europea, que podria actuar d'ofici si s'acaba violant la sentència del Tribunal de Justícia Europeu. De fet, és el que va advertir la directora general de Medi Ambient de la Comissió, Florica Finjoia, en una carta a l'ambaixador espanyol a Bèlgica, Marcos Alonso, la qual ha tingut accés a RAC1, i en què es deia literalment que si la iniciativa del Parlament d'Andalús amb PP i Vox tirava endavant, la comissió estudiaria presentar un recurs a la justícia d'Europa per imposar les sancions que pertoquen. En tot cas, estem parlant que parlem de sequera de Catalunya, però la sequera és global.
A veure, depèn de la zona. Si mires els embassaments com estan ara mateix, per exemple, Andalusia un 29%, a Múrcia un 27%, podríem dir que són les zones més afectades per aquesta sequera, més semblants al que tenim aquí a les conques internes de Catalunya. Castella-La Manxa un 39%, o Cantàbria un 42%, però en canvi, si mires els embassaments en punts com Astúries, com Galícia, com el País Basc, la Rioja, doncs tenen els embassaments cap al 75%. Per tant, aquesta situació de sequera és molt més accentuada a Andalusia, per exemple, Castella-La Manxa o Catalunya, que no pas cap a la resta. A la Comunitat Valenciana, per exemple, 57% estan als embassaments, o Aragó 56%. Per tant, estarien en un entremig.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8 i 18 minuts, la polèmica pel gag de la Virgen del Rocío continua generant reaccions, algunes fins i tot de violentes. Un dels presentadors del programa, en Jair Domínguez, ha assegurat que no para de rebre amenaces de mort per l'esquetx, sobretot a través de les xarxes. De fet, diu que té la bústia de Twitter plena de missatges amenaçadors. Tot i així, no va presentar cap denúncia perquè, segons ell, li fa mandra i perquè no li vol donar més importància. En qualsevol cas, estem a més i mig de les eleccions municipals i en alguns llocs autonòmiques. Qui continua sucant i pa és la Junta d'Andalusia. El seu president, el popular Juanma Moreno, apunta ara al govern d'Espanya i el critica per no haver-se pronunciat en contra del que considera una falta de respecte intolerable als andalusos.
Se mofa de nuestras costumbres, de nuestros acentos, se mofa también de nuestra manera de sentir las cosas, ¿no? Se echa de menos al gobierno de España. ¿Cuánto me gustaría que el gobierno de España, que tiene que jugar un papel de liderazgo, jugara un papel mucho más determinante a la hora de defender las singularidades y diferencia que tenemos entre los distintos territorios y comunidades de España?
va sortir abans d'ahir Javier Lambán, president de l'Aragó, que carregava contra el GAC. Ara és un altre dels barons del PSOE que sempre que pot aprofita per parlar de Catalunya. Emiliano García Page, el president de Castella-La Manxa, diu que en Catalunya hi ha una altra vara de mesurar i que se li permeten coses que a altres els hi sortirien molt més cares.
Si lo que han hecho el otro día en la televisión catalana, que se pasa el día haciendo anti-España, por tanto, este no es un elemento añadido, esto es una más de las muchas que ya sabemos, por tanto, llueve sobre mojado. Pero si lo que hacen ellos, que es una televisión pública, lo hiciera yo como presidente, a mí me estaría costando un disgusto, por no decir una dimisión. Lo que pasa es que en algunos sitios esas cosas se permiten y en otras no.
Emiliano García Page diu, se pasa el día TV3 haciendo anti-España. Enhorabona, Emiliano García Page, per entendre el català i per veure TV3. En canvi, la líder d'Endavant Andalusia, Teresa Rodríguez, matisa el seu missatge i assegura que no va calcular l'impacte que tindria la seva crítica a Twitter. Teresa Rodríguez admet que es podria haver estalviat la piulada perquè no s'hauria imaginat mai que generaria tanta catalanofòbia. En parlava ahir al Mona Racó.
Me ha asustado mucho más la reacción que luego me encontró que el GAC en sí, ¿no? Ya el GAC se me ha quedado como muy dulcificado, ¿no? Después de estos dos días de recibir una avalancha de mensajes y ahora pues me da mucha rabia que por haber hecho lo que yo pensaba, un inocente comentario sobre un GAC que no me gustó simplemente, pues forma parte de una especie de nueva oleada catalanofóbica, ¿no?
Malgrat tot, Teresa Rodríguez insisteix que el GAC de la Verge del Rocío transmetia estereotips andalusofòbics, encara que no fos la intenció del programa. Doncs bé, la polèmica Virgen del Rocío de l'Està passant, interpretada per la Judit Martín, apareixerà aquesta nit al programa Polònia. Ho farà acompanyada de la Moreneta, interpretada per l'Eva Ortega, del Dalai Lama, interpretat per Miquel Simó, a més del president de la Junta d'Andalusia, Juan Moreno, que és el Pep Plaza. Tots junts volen denunciar i queixar-se dels gags que ofenen la religió, com és el cas, diuen, d'aquest polèmic sketch de l'Està passant. Avui no m'ho perdré, perquè evidentment veure junts la Virgen del Rocío, la Moreneta i el Dalai Lama amb el president d'Andalusia apunta maneres. Però vaja, apunta maneres com fa anys que apunten maneres determinats gags al Polònia, que no és nou. Bueno, per això ho sap Emiliano García Page, que veu TV3. I no sé si la seva dona es diu Montserrat. El cas és que, com dèiem, des del PP continuen utilitzant el GAC per carregar tant contra la Generalitat com contra el govern d'Espanya, i a més ho barregen ara amb el cas de la infermera de la Vall d'Hebron, que va penjar aquell famós vídeo a TikTok queixant-se perquè li demanaven el nivell C1 de català per guanyar una plaça pública. Juanma Moreno, el president d'Andalusia, feia una mandonguilla per parlar de persecució.
No es solo una mofa sobre la Virgen del Rocío, que al final es una mofa sobre sentimientos, sobre creencias, sino también, como he podido comprobar hoy en los medios de comunicación, es casi una persecución, a veces yo diría hostil, incluso agresiva. Por ejemplo, una enfermera andaluza, por expresarse libremente y criticar la obligatoriedad de hablar catalán sin ofender a nadie.
I també s'hi afegia Isabel Díaz Ayuso, que aprofitava per donar les culpes de tot plegat a Pedro Sánchez, que passava per allà.
Ya estamos viendo cómo una enfermera en Cataluña es tratada como un delincuente porque no habla catalán. Ya estamos viendo abusos intolerables de la administración. Nos estamos acostumbrando a cosas impresentables, pactos amorales. En definitiva, esto luego todo revierte, por supuesto, en desincentivo, en desplome de la economía y en una juventud a la que no le podemos dejar un país así.
El cas és que tant el PP com Ciutadans i Vox han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Salut, Manel Balcells, perquè expliqui el cas. Els tres partits reclamen que el català no sigui una condició per poder tenir una plaça pública. Són les 8 i 23 minuts. Si hi ha una frase, una pregunta que es qüestiona cada dinar, sopar, que trobes amb amics o amigues, és sempre quina sèrie estàs mirant. Aquesta és la frase universal en aquests moments, quina sèrie mires. Doncs bé, que sapigueu que venen un seguit de novetats que, en fi, alguns ens fan il·lusionar. De moment sabem que la plataforma HBO Max, una de les més seguides al món, canviarà de nom i es passarà a dir-se només Max. Als Estats Units això ho farà el pròxim 23 de maig. A Catalunya no serà fins l'any que ve. Tot i així, per acompanyar aquest canvi de nom, l'empresa ja ha anunciat una allau de projectes que aniran arribant aquests anys, a partir d'ara, a la plataforma. El més pròxim en el temps és la quarta temporada d'una sèrie magnífica que es diu True Detective. Els nous capítols d'aquesta sèrie estaran protagonitzats per, atenció, Jodie Foster i Kali Reis, que investigaran un seguit d'assassinats a Alaska. La temporada nova arribarà aquest any. No tenim data, però serà aquest any. A banda, HBO Max també confirma el que fa uns dies comentàvem, que sonava, que podria ser i que finalment serà. I és que hi haurà una sèrie de Harry Potter amb nous actors protagonistes. 7 temporades, una per llibre, que adaptaran la història original amb l'escriptora J.K. Rowling com a productora. La plataforma ha penjat un vídeo on es veu la famosa escola de màgia i el logo de la sèrie molt semblant al de les pel·lícules. Més anuncis perquè segurament amb les bandes sonores ja no fa falta dir gaire cosa. 7 segons de música, 7. HBO Max ha confirmat que hi haurà prequela de Joc de Trons. El Caballero de los Siete Reinos, El Caballero Errante, i adaptarà la novel·la del mateix nom de George R. Martin, que explica la història d'un cavaller i el seu escuder durant el regnat dels Targaryen entre La Casa del Dragón i el Joc de Trons original. L'escriptor també participarà a la sèrie com a productor i guionista. A més, la plataforma també ha anunciat que estrenarà una altra sèrie de l'univers de The Big Bang Theory. De moment, però, no hi ha més detalls. Recordem que, a banda de la sèrie original, continua en emissió El jove Sheldon, basada en la infància de Sheldon Cooper. I a tot això, encara HBO suma més sèries pròpies i basades en els universos de Batman, Looney Tunes, Gremlins, Rick i Morty, Expediente Warren o It, que arribaran a la plataforma els pròxims mesos i o anys. 6 minuts. En plena política, el govern d'Espanya respon a la reactivació de l'acord de claredat de Pere Aragonès. És que jo posaria dient no. Ja està, és que ens estalviaríem temps i espai. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, és això. Adverteix la Generalitat que qualsevol plantejament de referèndum d'independència suposa un retorn al pitjor passat, que bla, 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 bla.
Seguimos en campaña electoral y, por tanto, pues todo mi respeto a todas las propuestas que hagan las fuerzas políticas, por muy poco útiles y muy poco realistas que me parezcan.
I mentrestant, a Madrid, les crítiques del PP per l'acord de claredat, sobretot per Pedro Sánchez i no per Pérez, bla, 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 Cuca Gamarra.
No nos sorprende en absoluto esto, porque los independentistas, y Aragonés lleva diciendo mucho tiempo, lo volveremos a hacer, y por tanto está en su hoja de ruta, en una hoja de ruta clara. La cuestión es, ¿qué es lo que va a hacer Pedro Sánchez? Si va a seguir del lado de los independentistas, facilitando y favoreciendo todo ese camino.
Sí, com sigui, malgrat el no del govern espanyol, Pere Aragonés assegura que mantindrà el full de ruta del seu bla, 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 bla.
Doncs que totes les negociacions comencen amb un no. Totes han començat amb un no, totes. Doncs les del futur començaran amb un no i és el primer pas per començar a parlar. Nosaltres estem per una solució democràtica, per una solució en la qual la majoria de la ciutadania de Catalunya s'hi senti representada, i vull recordar que el que proposem és un acord.
Hi havia un programa de televisió que es deia bla, bla, bla. 27. Aquest migdia, la Junta Electoral Central decidirà si retira o no l'escó a Laura Borràs. L'organisme haurà d'aclarir quin és el futur de la presidenta suspesa al Parlament després de la condemna de fa un parell de setmanes a Borràs per prevaricació i falsedat documental. La Junta Electoral té aparentment 3 opcions. Sí, esclar. O li retira l'acte de diputat, o no li retira l'acte de diputat, o pilota endavant i la decisió que la prengui la Junta Electoral Provincial. Des de Madrid, informa Arnau Mañé.
Sí, ara mateix la Junta Electoral Central té sobre la taula 3 recursos per retirar l'acta de diputada a Laura Borràs. Ho han demanat el PP, Vox i Ciutadans. L'organisme es reunirà a partir de la 1 del migdia i analitzarà la situació de la presidenta suspesa del Parlament. La sentència de Borràs, de 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació, encara no és ferma, la pot recórrer, per exemple, al Suprem, però això no és impediment perquè la Junta Electoral decideixi apartar-la. De fet, tant amb Quim Torra com amb Pau Juvillà, la Junta Electoral va tirar pel dret i els va retirar l'escó. En aquests 2 casos, però, eren processos relacionats directament amb l'independentisme. Si finalment es retira l'acta de diputada a Laura Borràs, es traslladarà la decisió a la mesa del Parlament i, per tant, s'obrirà la veda a la batalla política per veure com se l'ha de substituir.
En espera de conèixer la decisió, Laura Borràs ha anunciat que al·legarà fins a 12 vulneracions de drets fonamentals al recurs que presentarà el Tribunal Suprem contra la sentència que l'ha condemnat a 4 anys i mig de presó i a 13 d'inhabilitació. Segons avançava el Nacional, la defensa ja ho ha comunicat al TCJ. Laura Borràs considera que no ha tingut un judici just i imparcial. David Badí denuncia la impunitat de jutges, policies i fiscals per castigar una persona sense assumir-ne les conseqüències. Ara que la justícia ha arxivat la causa que tenia oberta per possible tràfic d'influències, l'exmà dreta d'Artur Mas considera que el mal ja està fet. En una entrevista ahir aquí al Món RQ, David Badí lamentava que ha patit conseqüències econòmiques i personals que no tenen marxa enrere. I ho explicava amb aquesta comparació, com a mínim, desafortunada.
Això és com si m'haguessin violat amb manada entre Hisenda, la policia i el jutge. Durant 5 anys han estat intentant tot el possible d'una manera artificial per atacar a una sèrie de gent. Què passa? Doncs res. Pues amb una impunitat total, perquè a més hi són tots ficats en aquesta operació. Hi ha l'Estat, hi ha els dos partits principals, hi ha la judicatura, hi ha la policia.
Recordem que, efectivament, les conseqüències econòmiques han estat duríssimes i les personals també. Segons Madí, el cas Volkhov i l'arribada dels 10.000 soldats russos pel procés va ser l'excusa per espiar totes les seves comunicacions i a partir d'aquí desencadenar una persecució per motius polítics. I recorda que són molts els independentistes en la mateixa situació. Darrere de tot plegat hi veu una operació d'Estat i per això creu que és molt difícil que ningú assumeixi responsabilitats. En tot cas, estudiarà accions legals i proposa normes que permetin perseguir les males pràctiques. David Madí encara té alguna casa oberta, l'Audiència Nacional l'ha imputat pel cas 3% i l'investiga també pel tsunami democràtic, tot i que ell assegura que no hi té res, absolutament res, a veure. La policia espanyola alerta que els últims dos mesos han augmentat molt els casos de la coneguda com l'estafa del fill a WhatsApp. N'hem parlat algunes vegades aquí al Món RQ. Es tracta d'aquella enganyifa en què els delinqüents escriuen per WhatsApp a un home o una dona, li diuen que és el seu fill, que se li ha fet malbé el telèfon mòbil i que necessita diners per pagar urgentment unes factures. El País explica avui que fa 20 dies la policia espanyola va detenir 10 persones a Girona sospitoses de cometre aquest delicte. Demanaven un màxim de 3.000 euros a cada persona a qui volien estafar. Els investigadors asseguren que han trobat desenes de víctimes arreu de l'Estat. En cas de rebre un missatge d'aquesta mena, els agents recomanen no perdre la calma i assegurar-se, abans de fer qualsevol tipus de pagament, que a l'altra banda del telèfon, efectivament, hi ha un familiar. Una altra vaga amenaça de paralitzar els tribunals de justícia a partir de la setmana que ve, ho publica l'ABC. Després que la vaga de secretaris judicials comportés la suspensió de 400.000 judicis a Espanya en només dos mesos, 400.000, ara són els funcionaris dels jutjats els que anuncien mobilitzacions. A partir de dilluns deixaran de treballar cada dia entre les 10 del matí i la 1 del migdia. I dimecres, el dia sencer de vaga. El seu objectiu és que el Ministeri de Justícia també millori les seves condicions laborals, tal com ha promès els secretaris judicials que han aconseguit que els apugin el sou 450 euros cada mes. Si es fessin eleccions avui a Barcelona, les guanyaria per vots l'actual alcaldessa Ada Colau, això sí, amb un triple empat a 9 regidors amb Xavier Trias i el candidat d'Esquerra, Ernest Maragall. És el que apunta una enquesta interna dels Republicans, a la qual ha tingut accés RQ, Jaume Collboni del PSC, segons aquesta enquesta d'Esquerra, quedaria en quarta posició, amb 8 regidors, mentre que Vox s'estrenaria a l'Ajuntament amb 3, els mateixos que el PP. Quedarien fora de l'Ajuntament de Barcelona Ciutadans, la CUP i Valents. El sondeig mostra que la irrupció de Xavier Trias polaritza el debat, activa els votants d'Ada Colau i fragmenta el vot contra l'actual alcaldessa, informa Xavi Pérez.
Aquest estudi de seguiment, elaborat per NetQuest, marca l'evolució de la intenció de vot setmanal des de mitjans de gener fins ara. A principis d'any, Collboni era el candidat favorit, mentre Ada Colau anava en quarta posició. Trias era segon, però de seguida va fer el sorpasso i es va col·locar al capdavant aprofitant l'embranzida que li va donar la confirmació que seria l'alcaldable de l'espai que representa Junts. Segons aquesta enquesta, l'anomenat efecte Trias va tenir el seu punt àlgid un mes després, a mitjans de febrer, quan les projeccions el situaven com a vencedor clar, amb un 23% dels vots i 11 regidors. Des d'aleshores, el seguiment indica que ha perdut una mica de pistonada, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra han aguantat i millorat expectatives. Ada Colau, per exemple, ha passat del 7 als 9 regidors, des de la confirmació de Trias com a candidat. I Ernest Maragall, per la seva banda, revifa i creix del 7, als quals va caure en benefici de Trias, que per cert li pispava gairebé 60.000 vots, als 9 regidors que li donen ara, cedint només, entre cometes, 14.000 vots cap a Xavier Trias.
De fet, el PSC amb Jaume Collboni quedaria un regidor per sota, amb 8, però molt per sobre de Vox i el PP, Xavi.
Sí, a hores d'ara, la ultradreta entraria a l'Ajuntament barceloní amb 3 regidors i, tot i que empataria amb el PP, s'enduria més vots que els populars. En canvi, la CUP, Valents i Ciutadans en quedarien fora. El partit taronja passaria dels 6 regidors de fa 4 anys a Manuel Valls al 0 que li concedeix aquest estudi de seguiment.
Precisament, encara en plana municipal, Xavier Trias ha fitxat el diputat de Junts, Josep Rius, de l'entorn de Puigdemont, per acompanyar-lo en els primers llocs de la seva candidatura. També incorpora Joan Ortega, fruit de l'acord amb el PDeCAT. L'alcaldable de Junts va presentar ahir a la nit la seva proposta de llista que avui els afiliats hauran de ratificar. Sílvia Solanes.
Demà és l'últim dia per presentar coalicions de cara a les municipals del mes que ve i Xavier Trias ja ha posat damunt la taula la seva proposta que, si no hi ha cap contratemps, avui els afiliats aprovaran. Guarda 10 noms per als partits amb qui ha arribat a pactes. El PDeCAT, que és qui té els drets electorals, Demòcrates i Més. I un d'aquests noms és el de l'exconsellera Joana Ortega, del PDeCAT, que, segons ha confirmat, RACU anirà de número 6. L'altre nom que va desvelar i el vespre Trias és el de Josep Rius, diputat i vicepresident de Junts, home de l'entorn de Puigdemont. En aquest cas anirà a la 7a posició. És una llista que té la marca de Trias, ja que el partit li va donar via lliure per fer a les primeres posicions, acompanyant-lo de 2 i de 3 els actuals regidors Neus Munté i Jordi Martí. Amb ells, els exconsellers Alzina, Calvet i Tremosa. Tanca la llista Pilar Calvo, diputada al Congrés.
Els noms de Joan Ortega i Josep Rius es van presentar ahir a l'Assemblea de Junts i, segons va avançar el Nacional.cat, han generat recels del sector del partit favorable a Laura Borràs, que hi veu falta de pluralitat. Mentrestant, Carles Campuzano fa un nou pas per comprometre's amb Esquerra Republicana. El conseller d'Afers Socials tancarà la llista d'Ernest Maragall a Barcelona. A més, la consellera Tània Verge ocuparà el penúltim lloc de la llista. Un estudi internacional demostra que utilitzar alguns virus per combatre bacteris multiresistents als antibiòtics és segur i eficaç en molts casos. Són els que s'anomenen bacteriòfags, virus que entren dins el bacteri i l'eliminen. L'investigació ho va analitzar en una vintena de pacients i en més de la meitat es va aconseguir curar la infecció. Segons us avança aquesta hora RACU, l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona hi va participar amb 2 pacients. Un d'ells era una noia amb fibrosi quística i aquest tractament ha permès evitar que li hagin de tornar a trasplantar els pulmons. Laia Colomer.
Per tractar els bacteris multiresistents cal administrar tant d'antibiòtic que pot arribar a ser perjudicial i fins i tot no funcionar, és el cas d'una pacient de la Vall d'Hebron amb fibrosi quística i els pulmons trasplantats. Tenia una infecció multiresistent sense cap més alternativa que un altre trasplantament. Des del centre es van posar en contacte amb la Universitat de Pittsburgh als Estats Units a veure si a la seva llibreta de bacteriòfags n'hi havia algun que li pogués funcionar. Una de les autores de l'estudi, Cristina Verastegui, explica a RAC1 que mesos després la noia s'ha recuperat.
Un còctel de en el que hi havia més un tipus que, administrats doncs, de forma endovenosa, doncs, podien ajudar-nos a controlar la infecció. Després de 14 mesos de tractament i ja un cop aturat el tractament es manté lliure d'infecció i està bé.
En canvi, no va ser tan eficaç amb un altre pacient també de l'hospital. Ara bé, aquest tipus de tractaments encara no estan aprovats i només es poden administrar per ús compassiu, demanant permís a les agències reguladores per tractar pacients sense cap més alternativa.
Un grup de científics nord-americans han desenvolupat una tècnica que podria ajudar a diagnosticar el Parkinson abans que apareguin els símptomes i així poder accelerar la recerca d'una cura. Els investigadors han descobert concretament la forma d'identificar l'acumulació anormal de proteïnes que s'associen a aquesta malaltia. Per tant, els científics creuen que, gràcies a la troballa, serà molt més fàcil diagnosticar les persones que corren el risc de desenvolupar-lo. Aquesta descoberta també obriria la porta a trobar-hi un tractament. En plana mèdica, sanitaris d'un centre d'urgències d'atenció primària de Santa Coloma de Gramenet denuncien que fa més d'un any i mig que pateixen una plaga de paneroles. Perquè es fa una idea, llegim avui a La Vanguardia que al torn de matí de fa una setmana, de dijous passat, van arribar a matar uns 80 insectes. Tot i les queixes dels pacients, que també es veuen obligats a matar-ne, el personal posa de manifest que l'Institut Català de la Salut no posa fil a l'agulla. Asseguren que les actuacions que han fet fins ara no deixen de ser pagats perquè es neguen a tancar i fumigar el centre. Si veieu les fotografies d'avui que publica La Vanguardia, us fareu una fastigosa idea del que passa en aquest centre d'atenció primària, en aquest CAP de Santa Coloma de Gramenet. 8 i 38 minuts... Aquelles coses que et fan pena perquè t'han acompanyat durant molts anys aquest nom. Tupperware pot tenir els dies comptats. L'empresa que va crear les carmanyoles més famoses del món i que pràcticament ha donat ja el nom popular a aquests recipients, sigui de la marca que sigui, està buscant inversors per evitar la bancarrota. Dilluns les accions de Tupperware van caure un 50% després d'anunciar que havia contractat assessors financers per ajudar-la a mantenir la solvència. Les vendes de l'empresa han caigut constantment després de la pandèmia del coronavirus. Durant el confinament es van disparar perquè la gent era a casa, cuinava i necessitava més carmanyoles on guardar els plats cuinats. Però en els últims dos anys van de mal en pitjor i els seus responsables lluiten corre cuita per intentar conservar l'empresa. Nou científiques catalanes provaran de primera mà com és la vida a Mart des d'una estació de recerca al desert de Utah, als Estats Units, que té unes condicions molt semblants a les del planeta vermell. Les investigadores hi aniran diumenge i tornaran a finals de mes. Allà posaran a prova projectes i experiments científics des de crear bateries amb ferro i orina de les mateixes tripulants fins a estudiar el comportament d'organismes unicel·lulars. És la primera tripulació catalana que hi va i ho fan sota la missió Hipatia 1. Informa Maria Costa.
El desert de Utah, on hi ha l'estació de recerca, és un lloc remot, amb una orografia i geologia molt concreta, amb grans variacions de la temperatura i una humitat molt baixa, unes característiques pràcticament calcades a les que hi ha a Mart, on a més l'atmosfera no és respirable. Durant 15 dies, les 9 investigadores viuran a l'estació de recerca que hi ha i on es recrea una hipotètica missió a Mart. Per tant, s'hi hauran d'adaptar, ho explica Carla Conejo, biòloga i una de les tripulants.
Menjarem menjar deshidratat, tenim un tanc d'aigua que haurem de reaccionar amb el consum, cultivar aquest hivernacle que tindrem a la base i la higiene, i en aquest ordre.
Allà testejaran experiments marcians com el de l'investigadora Neus Sabater.
Mart és bastant ric en compostos de ferro i el que faré és desenvolupar bateries en compostos de ferro utilitzant l'orina de les tripulants com a electrolit. A Mart tampoc hi ha aigua i, per tant, en una primera missió tripulada, abans que no trobessin aigua, no, s'hauria de generar o portar de la Terra i, per tant, doncs, per fer l'electròlit aprofitaria doncs, el rebuig no, d'aquesta aigua que seria l'orina.
Les investigadores volen fer visibles les dones científiques a l'espai per inspirar nenes i noies en aquest camp.
19 minuts i les 9 i encara ens queden més històries per explicar. Per exemple, un èxit de la família de Paco de Lucía. L'estrena ahir pels oients del món RQ i sembla que excel·lent, dels Temps i els Conways, dirigida per l'Àngel Llàcer. I també parlarem, evidentment, de la Champions i del triomf del Madrid contra el Chelsea.
Per 50 cèntims, coses molt nostres de Sant Jordi.
Regalar-se llibres.
Comprar roses.
Queixar-se que hi ha roses de massa colors.
Comprar el pa de Sant Jordi.
Preguntar-se exactament què és el pa de Sant Jordi.
Molt bé. I ara per 2 milions d'euros...
Per 2 milions d'euros, la grossa de Sant Jordi.
Correcte. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. Guanya fins a 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat. Amb ceba.
Sense ceba.
Amb ceba que li dona alegria.
Sense ceba, que és molt forta.
Tot i que el món es divideixi entre truita amb ceba o sense ceba, a Opel Service triïs el que triïs, sempre triaràs molt bé. Canvia els teus pneumàtics amb un 2x1 en les millors marques. Demana cita ara i fes la millor elecció. Condicions a opel.es.
El que és bo sempre triomfa. I per això a Lidl els nostres productes guanyen premis. Formatge d'ovella amb bany negre guardonat a l'International Cheese Awards ara per 1,89. I arròs amb llet migona premiat pel seu gust i textura per 1,29. Lidl, marca la diferència.
Ven y vive la experiencia. Del 15 al 23 de abril llega Antique Pasión Almoneda.
Decoración, antigüedades, joyería, arte y un universo vintage. Ven a comprar piezas únicas que cuentan historias.
Entra en ifema.es y compra tu entrada. Martes 18, entrada gratuita.
Ifema Madrid, siente la inspiración.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somieu amb el disseny. Els dies de temptacions han arribat. 10 dies per descobrir la creativitat de les noves col·leccions i aprofitar preus molt seductors en mobles i sofàs Roche Bobois. No perdis el temps. Els preus de temptacions de Roche Bobois són només fins al 24 d'abril. Més informació a rochebobois.com.
Omplir el congelador amb el salmó més bo? No tens excusa, perquè fins al 19 d'abril a La Sirena tens tot un producte premi sabor de l'any, com el nostre pack de 4 lloms de salmó noruec premium amb un 20% de descompte en la segona unitat. Gaudeix-ne com vulguis, cruï tot, perquè el resultat sempre serà un plat de categoria. Tria congelat, tria La Sirena.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Hola, som la Mireia i el Marc.
i busquem parella disposada a fer un intercanvi. Per fer un pitjampat. Qui guanya paga el sopar.
Pitch. El pitjampat és un esport tan divertit i sociable que voldrà repetir. Et regalem la primera classe perquè ho comprovis. Entra a 1000classesgratis.cat, apunta't amb qui vulguis i benvinguts al pitch.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Les peres d'aigua, els plàtans i l'advocat. Alguna cosa més?
Sí, dir-te que et considero... Bé, us considero les meves filles.
Figues, en tinc de molt bones.
Filles, filles. Vosaltres dues, filles meves.
De mare només n'hi ha una. És clar que per 17 milions pot ser que te'n surti alguna més. Ja hi ha la venda al cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Prepareu-vos, que ja són aquí... Les colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a 9 de juliol a l'Albert de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Llevarem podcast amb els professionals de RAC1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofonis.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colònia Oaf.
3:15 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Abans que acabi l'any, Alemanya es convertirà en el primer país de la Unió Europea que legalitza tant la possessió com el consum de cànnabis. El govern alemany ha presentat un projecte de llei negociat amb les autoritats europees que ara començarà el tràmit parlamentari. El text fixa una sèrie de requisits. Els fumadors de cànnabis només podran tenir-ne 25 grams i se'ls permetrà cultivar un màxim de 3 plantes per autoconsum. També es permetrà el cultiu i la venda, però només en associacions especials. L'objectiu del govern alemany és centrar-se en la prevenció que no en la criminalització. La Unió Europea diu que pren nota de la declaració d'emergència migratòria a Itàlia, però que vol esperar saber-ne la lletra petita per poder valorar les mesures. De fet, la portaveu d'Interior de la Comissió Europea, Anita Hipper, també reconeix que l'arribada per mar de migrants que demanen asil s'ha disparat.
La Comissió Europea pren nota de la declaració de l'estat d'emergència a Itàlia. És una competència dels estats. Entenem que està provocada per la situació migratòria particularment desafiant a la que s'està enfrontant Itàlia, però necessitem veure els detalls i les mesures abans de valorar-ho.
Brussel·les admet que des de principis d'any, atenció, l'arribada de persones a les costes italianes ha augmentat un 300% respecte al 22. De fet, només al març van arribar a Europa pel Mediterrani Central més de 13.000 persones, 9 cops més que l'any passat, sobretot són de Guinea, del Pakistan i de Costa d'Ivori. A Espanya, però, la situació és molt diferent a Itàlia. El Ministeri de l'Interior calcula que l'arribada d'immigrants en pastera ha baixat un 63% respecte de l'any passat. És més, a Ceuta i Melilla, per exemple, el trànsit irregular per via terrestre ha disminuït un 81%. La Moncloa atribueix a la recuperació de les relacions entre Espanya i el Marroc des de la visita de Pedro Sánchez al rei Mohamed VI ara fa un any. Mitjans d'arreu del món publicarà avui noves informacions sobre els documents secrets del Departament de Defensa dels Estats Units que s'han filtrat. El diari britànic The Guardian apunta que la Casa Blanca considerava que el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, era massa complaent amb Rússia i que simpatitzava excessivament amb els interessos del Kremlin. El New York Times revela que la mala comunicació entre governs gairebé obre un conflicte directe entre Rússia i el Regne Unit perquè un avió rus va estar a punt de batre en un de britànic a finals de setembre. I el The Washington Post assegura que Sèrbia, que és un dels països més prorussos d'Europa, es va comprometre a enviar armes a Ucraïna, una informació que Belgrat ha sortit a correcuita a desmentir. El mateix Washington Post també publica que el Pentàgon no espera que hi hagi converses de pau entre Rússia i Ucraïna, almenys aquest any. La justícia dictamina que Paco de Lucía va ser l'únic autor d'una de les peces més conegudes d'aquest autor. Li torna tots els drets de la cançó, que és Entre dos aguas. feia 50 anys que Entre dos aguas estava firmada per dues persones, una Paco de Lucía i l'altra un dels seus productors, José Torregrossa, que és qui va registrar la cançó. Fins ara, els hereus de Torregrossa cobraven la meitat dels drets d'autor d'aquesta cançó i de 36 més. La família de Paco de Lucía va presentar una demanda i ara un jutge de Madrid els ha donat la raó. Els descendents de Torregrossa hauran de tornar als de Paco de Lucía tots els diners que ha rebut en concepte de drets d'autor i, a més, una indemnització de 10.000 euros per danys morals. A més, d'Entre dos aguas, la sentència també afecta cançons com Gitanos Trianeros, El Tajo o Jerezana. Paco de Lucía va morir l'any 2014 i la demanda l'havia posat la seva filla el 2010, quan el Paco de Lucía encara era viu. Protecció Civil ha detectat mancances greus en la recepció dels missatges d'alerta per emergència que es van enviar ahir als telèfons mòbils de la demarcació de Tarragona. Més de la meitat de les persones que hi havia en aquell moment no el van rebre. La Generalitat garanteix que va fer bé l'enviament i ha demanat explicacions al Ministeri de l'Interior perquè Madrid és el propietari del sistema tecnològic d'alertes. Protecció Civil assegura que la situació amb aquesta relació és greu i preocupant. L'exmilitar detingut per la mort d'un home a Canovelles va intentar escapar-se del jutjat quan la policia el va portar a declarar a Múrcia, on el van detenir. Segons explica La Vanguardia, els agents que el custodiaven van poder frenar-lo i impedir que tornés a fugir. El noi de 20 anys està en presó provisional, comunicada i sense fiança, esperant que el traslladin a Granollers. L'arrestat va sortir a correcuita i els agents els van enxampar mentre pujava les escales que donen accés a les oficines del jutjat de guàrdia a la ciutat de just de la justícia de Múrcia. A més, quan el van reduir en manillar a l'andana de l'estació de tren de Múrcia, l'arrestat va intentar treure una arma, però no ho va aconseguir. El jutge l'acusa dels delictes d'homicidi o assassinat, dues detencions il·legals, tinença il·lícita d'armes i resistència, i atemptat en connexió amb delictes lleus de lesions. El príncep Enric d'Anglaterra finalment assistirà a la coronació de son pare, Carles III, que es farà a Londres el 6 de maig. Ara bé, el duc de Sussex ja anirà sol. La seva dona Meghan Markle es quedarà a Califòrnia amb els dos fills de la parella, l'Archie i la Lilibet. La decisió l'ha fet pública al Palau de Buckingham a través d'un comunicat. La relació del príncep Enric amb la resta de la família reial britànica s'ha complicat encara més després de la publicació del seu exitós llibre de memòries, en què acusa altres membres de la casa reial d'haver filtrat a la premsa informació que el perjudicava tant amb ell com a la seva dona Meghan. Finalment, però, el rei Carles III va decidir convidar el fill petit a la coronació, que es farà el dia 6 de maig a l'abadia de Westminster. L'esdeveniment reunirà a Londres més de 2.000 representants de països d'arreu del món, entre els quals hi haurà els reis espanyols, Felip i Letícia. La cerimònia arrencarà a les 11 del matí amb una missa i després el rei Carles i la reina Camila desfilaran en carrossa pel centre de la ciutat. Aquesta nit, Antena 3 ha estrenat el primer capítol del documental Una vida bàrbara, una docusèrie que en 4 episodis repassarà la vida i la trajectòria de Bàrbara Rey, actriu, vedet, presentadora de televisió i amant en el seu dia de Joan Carles I. En aquest capítol d'estrena, Bàrbara Rey explica que quan va començar a fer les primeres pel·lícules importants, la va assetjar un director de cinema famós, però no em va dir el nom perquè, segons ella, no la creurien.
No creo que lo hicieran solo conmigo. Lo que pasa que es una persona muy importante. Bueno, muy importante para quien lo sea, supuestamente para la gente y para el mundo del espectáculo, sí lo es, y a mí nunca me creerían, por lo tanto me reservo el nombre.
Una Bàrbara Rey que també ha apuntat que el seu nom artístic, Bàrbara Rey, se'l va posar abans de conèixer Joan Carles I, cosa que molta gent ignorava. A més, ha explicat com va ser el primer contacte amb el rei emèrit. El monarca és qui la va trucar.
Una amiga mía, Charo, me dice, no te vas a creer, pero es que te ha llamado el rey. Digo, tú estás tonta. Me ha llamado el rey a mí. Que sí, que ha llamado dos o tres veces.
L'actriu també ha narrat els seus primers anys de vida. Entre llàgrimes ha hagut de deixar de parlar quan ha explicat que la seva mare no volia quedar-se embarassada i que per això va haver de patir maltractaments per part de la seva pròpia mare. Sobre aquesta docusèrie Una vida bàrbara, escoltem el comentari que hi posa la crítica de televisió i col·laboradora del món RQ, Mònica Planes.
Estem patint un empatx televisiu de Bàrbara Rey, que si amb el Risto, que si a l'Hormiguero, que si la sèrie, i ara el documental d'Antena 3. La història, explicada sempre igual, s'està repetint en excés. Hi deu haver el factor nostàlgia, però aquesta insistència està basada en el morbo de la relació amb el rei. Bàrbara Rey se significa a partir de la figura del monarca. I aquest entreteniment no deixa de ser una radiografia de la manera com s'han tractat els escàndols de la corona, fixant-nos més en l'anècdota rosa que en la corrupció de la institució.
7 minuts i les 9, avui s'estrena a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya El Temps i els Conway. El muntatge, que fa 30 anys va ser un dels grans èxits de la cartellera teatral gràcies a la versió que en va fer Mario Gas, torna als escenaris sota la batuta de l'Àngel Llàcer i amb un repartiment de luxe encapçalat per la Mercè Cisteró, la Mar Ulldemolins i en Biel Duran. Com dèiem, el muntatge s'estrena avui al TNC, on s'hi estarà 5 setmanes. Però ahir, 200 oients del món a RAC1 la van poder veure en exclusiva. També hi era la Maria Cusó.
Diu la dita popular que temps passat sempre ha envejat. També que el temps posa tothom al seu lloc o que no hi ha cosa que el temps no curi. Sigui com sigui, queda clar que els humans sempre hem estat preocupats per projectar-nos en el futur i que sovint aquest futur no sempre acaba tenint la forma somiada. Aquest és precisament el debat que posa sobre la taula el temps i els Conway i que Àngel Llàcer dirigeix en un escenari imponent on els anys passen davant els ulls dels espectadors. En parlaven els oients de RAC1 a la sortida de l'obra.
Té moments de tot, la veritat. Moments de molta emoció, de riure, els actors i les actrius genials.
Per mi ha estat espectacular tot, vull dir, els actors, la posada en escena. M'ha encantat, és que no sé, m'he emocionat, ha hagut un moment que he plorat.
Crec que han fet una revisió magnífica que realment et fa moments de molta emoció, t'aixeques somriure, rius i alhora també t'emociones, vull dir que, no sé, felicitats a tot l'equip i tota la companyia.
El temps i els Conway és una festa en tres actes que interpel·la l'espectador i que ens fa pensar que els temps feliços són, potser, els que ens fan ser veritablement qui som.
El que també es pot veure aquests dies a Barcelona, en aquest cas al Teatre Romea, és La Isla de l'Aire, dirigida per, precisament, el Mario Gas i protagonitzada per la Núria Espert, explica la història d'una nissaga de dones. Als 87 anys, Núria Espert confessa que la fa patir tenir lapsos de memòria dalt de l'escenari. En parlava ahir aquí, al Món a RAC1.
Sí, tinc por de la memòria i em costa, i aquesta, precisament, m'ha costat més que les altres, perquè la pandèmia va tallar totes les connexions en el teatre i hem estat molt sols. I la por de que en algun moment la memòria pogués fallar-te, no?
I no falla.
O falla i es corregeix.
Després d'acabar la temporada al Teatre Romea, La Isla de l'Aire farà estada a Madrid i començarà també gira amb la Núria Espert. D'aquí a 1:05, a les 10, acaba el repte del Nil Moliner d'estar 24 hores seguides component i retransmetent-ho en directe. El cantant s'ha estat un dia sencer tancat a l'estudi creant cançons noves i emetent-ho pel seu canal de YouTube. Encara hi podeu entrar a hores d'ara i veure'l com va composar música. Avui a les 6 del matí, cap a 6:15, vaja, quan ja feia unes 19 hores que paria cançons sense dormir, hem connectat amb el Nil Moliner per saber com havien anat les aleshores 20 hores consecutives de composició musical.
Ha passat a tot. Ens hem divertit molt amb la gent del chat, que clar, jo vaig parlant pel chat de YouTube, que la gent està aquí, ha vingut el Romerito, ens hem rigut molt, ens hem rigut moltíssim. Hem fet entrevistes, ens hem trucat amb altres amics artistes i hem fet cançons, que era l'experiència, era lo bonic. I molt bé, molt bé, m'ho he passat molt bé, m'ho estic passant molt bé.
Durant aquestes 24 hores, el cantant català, el Nil Moliner, ha compost una dotzena de projectes de cançons. Avui fa 40 anys de la mort de Mercè Rodoreda.
La Julieta va venir expressament a la pastisseria a dir-me que abans de rifar la toia, rifarien cafeteres.
Que ella ja... I amb motiu de l'efemèride, Club Editor i Audible han produït 5 novel·les seves en format audiollibre. Els narradors són Miranda Gas, que ha sentit de fons, i també Francesc Orella, Laura Obert, David Caravent i Martí Sales. Els audiollibres ja estan disponibles en les plataformes habituals com Storytel, Script o Spotify. Pol Prats.
Les obres de Rodoreda que s'han convertit en audiollibres són La plaça Valdiamant, Jardí vora el mar, El carrer de les Camèlies, Quanta, quanta guerra i La mort i la primavera. L'actriu Miranda Gas ha sigut l'encarregada de narrar La plaça Valdiamant. En declaracions a RAC1 ha explicat com ha viscut aquesta experiència.
Meravellosa, molt potent. He intentat pensar-hi poc, en què estava, en la gran cosa que és estar llegint Rodoreda, no? Perquè hi havia el perill de que la responsabilitat em fes fer petita, i aquí del que es tractava era de gaudir del regal que suposa fer aquesta feina, i això he fet.
L'objectiu dels audiollibres és apropar l'obra de Rodoreda a la ciutadania amb un format més accessible. A part dels audiollibres, Club Editor ha editat el volum Elles no saben res i el mes de juny publicarà una reedició de Jardí vora el mar.
I des d'avui ja es pot trobar a les llibreries el primer llibre musical de Manu Guix, Rock al cor. El compositor i director musical barceloní s'estrena en la literatura amb un conte infantil amb il·lustracions on explica la seva història vital amb la música. A més, el relat està acompanyat d'aquesta cançó. El llibre sobre la importància de les emocions i els sentiments i el poder de la música i l'art com a eines per aprendre a gestionar-les i escoltar-se a un mateix. Ho ha explicat el mateix Manu Guix, aquí a RAC1.
És un llibre que el que ve, doncs és això, ve a explicar la importància de ser fidel a un mateix, d'escoltar sempre el que et digui el cor, i que al final, doncs, que si segueixes realment el que tu vols fer a la vida i el que a tu t'agrada, doncs que és la manera de ser feliç.
Manu Guix, per cert, qui vulgui anar-hi, presenta avui Rock al Cor a la Casa del Llibre de la Rambla Catalunya de Barcelona a les 6 de la tarda. Un minut i les 9 del matí, els esports en Repsol. El Real Madrid posa la directa cap a les semifinals de la Champions després de guanyar 2-0 al Chelsea a l'anada al Santiago Bernabéu. Els blancs es van aprofitar d'un equip anglès molt decebedor. És un àlbum de cromos, però a l'hora de la veritat molt poc jugant com equip. Van encarregar la classificació, però no van rematar la feina al Madrid, malgrat jugar, això sí, amb contra 10 durant més de mitja hora. El Chelsea va entrar bé al partit al començar.